No, estava fent les ungles i ha reaccionat bé.
Una cosa, però per què expliques les intimitats?
No, perquè com hi ha hagut aquest microsegon, que la gent no pensi que tens com un problema.
Ah, no. Greu, és que, no, una cosa, jo ja dic que... Jo ja sempre dic que jo m'empano, llavors ara ha sigut un moment de...
Sort que has dit sí i no, perquè la resposta era sí.
Sí, correcte.
Perfecte, Andreu. Tenim una cistella.
Bio.
Ràpid, anem, ràpid. Vinga. Ràpidament. Plomes, bio, mermelada de navius i gers... Blat de moro,
bio.
Flocs de cibada,
bio.
Galetes d'espelta, cuscús,
bio.
Llenties cuites...
Ai, em rebentareu l'orella.
Sabor, que no és bio, però com si fos.
Per què és una cistella?
Bio! És que haurien de fer que baixés el corredoira i fes el, allò de... Oe, saps? Amb el camp de jong. Oe.
És que anem tard.
Ja ho sé. Ja,
però demà...
Avui no...
Anem tard, però abans de dir la pregunta, encara no hem fet la coreografia.
És veritat, ahir ho pensava.
Se m'ha oblidat. Escolta, a mi, ja.
La setmana que ve, divendres no m'ho facis fer.
Vale. No, divendres ja no. Va.
Però la setmana que ve, dilluns, eh? Venim amb tota l'energia, ties.
Bueno,
no, dilluns.
Dimarts, que és el pitjor dia de setmana.
Vols dimarts?
Sí.
Mira, l'està fent. Va, un avançament. No ho veu ningú, però...
No, perquè hauríem d'avisar les de xarxes perquè ens han de gravar.
Ha fet una cosa que m'ha agradat,
A mi, sí,
perfecte.
És una mica el braç dret cap a la banda esquerra i el braç esquerre cap a la banda dreta. Ui, m'estic complint
una mica de quagim.
Sí, com una mica... No, a veure...
I uno, i dos...
El braç esquerre el creuem per davant de la cara, després el braç dret també, després fem una mica d'arbre de Nadal, ja en parlarem.
Val, els peus s'han de bellugar molt, perquè és el meu problema.
Ho haurem de fer drets, tot això.
Val.
No, ja ho farem, Amb el quàntums, posarem quàntums, si cal.
Sí.
Escolteu, va, la pregunta. Avui és el dia internacional...
Us fa gràcia, ell.
...de partir-se de riure.
Ah,
ui!
Olé!
Ya me veneno ante prefiero la muerte que vivir contigo. La veneno.
Ai, para, morir.
Aquí, en fi, aquesta no la música que jo havia preparat.
Joan, necessitem una càmera 24 hores perquè et gravin, quan cantes.
M'encanta. Saps què passa? Que avui és el Dia Internacional del Flamenc.
Sí.
Ah. I la meva primera idea era parlar una mica del flamenc i preguntar... Això és flamenc, eh? Són els chunguitos, eh? Mm. Abans de que s'oblidessin de com parlar. Bueno, llavors, el flamenc... Ara va preguntar quin és el teu gènere de música favorit. Sí. Perquè tu diguessis el pop, perquè, clar, el pop i els Beatles...
Però jo per què intueixes que el pop és el meu gènere de música favorit?
No, perquè tu... I quin és?
Cosa que no
el tries és més d'indie.
Indie? Indiana Jones? John Williams?
Alternatiu, rap.
Alternatiu, va.
Entre indie i rock, sí.
Però saps què passa? Que al final, amb tot el que ha passat amb Pedro Sánchez i aquesta rialla...
Oi, m'agrada molt.
Aquesta rialla que és que he convidat a primera hora, que s'encomana i que parla i se fijo, jo no quiero... No soy presidente porque no quiero...
I aquell...
Ai, com dient, mare...
Doncs perdona, un popular opinion, a mi no em va agradar gens.
La rialla aquella?
Sí, gens.
Però si és divertidíssim, Andreu.
No.
Què li trobes?
Li vaig trobar tan, no sé, tan fals.
Que no.
Sí, tan actuat.
Precisament.
La tenim, la rialla de Pedro Sánchez per...
No, sí, la vaig escoltar, eh?
No, però pels oients, home.
Va, que sàpiguen de què estem... Ràdio pels oients.
Club de la Comèdia. El tall número 4 d'aquest matí.
Ara. Espera.
Y entonces nace la original teoría de no soy presidente porque no quiero.
No és força.
Espera, que hi ha encara més,
sí. Sí.
Esta es la de cor.
És un...
Bueno, perquè li surt.
Esta es muy buena. No es presidente porque no quiere. Es más, ha llegado a proclamar que es el primer español que renuncia a ser presidente del gobierno pudiendo ser.
Aquesta és molt bona. Ai, se li torna greu.
No, sí, m'agradis.
Escolta-me-la-hi, que ve ara l'ai.
Espera.
No, s'ha perdut. No ve l'any.
Bueno, jo, la meva pregunta... Primer pensava preguntar sobre el flamenc, ja ho farem un altre dia,
sí.
I els gèneres musicals, però, escoltant el president del govern aquest matí, m'he reinspirat.
Va.
I la pregunta que faig als oients és... Què et fa molta gràcia? Què et fa molta gràcia? Què és allò que sempre et fa riure?
Val.
No, perquè hi ha coses... No sé si us passa, però a mi em passa.
Sí.
Jo, hi ha coses que, inevitablement...
Sí.
Et fan riure.
Et fan riure.
Sí, sí.
I normalment per mi són coses humorístiques ja per se, eh?
Sí.
Però hi ha gent que potser li fa riure un accent.
Soc una mica mala persona.
Ah. Jo també.
Sí.
I et fan riure quan cau la gent.
Sí,
no?
Quan cau algú em fa riure molt.
Quan cau la gent, etcètera.
Que no es faci mal, coses. Evidentment.
Una persona...
Es faci mal, primer de tot. Però quan cau algú, és que... Clar, i això aquí davant...
ha passat.
Passa, passa sovint. Passa.
No, perquè han d'arreglar aquesta...
O una persona, una manera de parlar d'una persona.
Sí.
Per exemple, a mi em fa molta gràcia quan parla Xavier García Albiol, una cosa que em fa gràcia. Fa gràcia, per exemple.
Sí, jo...
I hi ha gent que té una viscòmica bruta. Una cançó que diu, més que me la poso i és divertida.
Sí.
O qualsevol cosa tonta, jo què sé. Una acudita amb el que sempre fa.
Per exemple.
Doncs a mi em fan riure els riures.
Ah,
també.
Mira,
sí.
Bona, bona
com
aquesta.
Pedro Sánchez, sí, sí, mateix sí, es va animant. Sí, sí, sí. Tu tens alguna cosa particular?
Sí, però és que em fa una mica de vergonya.
No, home, no.
No, tira, tira, tira.
Treu-lo, treu-lo, treu-lo. Això descansaràs.
Les fretulències.
Ah, mi, bueno, clar, sí, sí.
Em fa molta gràcia. Però molta.
Cap doncs, problema.
Doncs en aquesta casa...
Que no els eruptes, eh?
No, no,
les fretulències.
No, no.
És, uau, em fan una gràcia.
Doncs mira, aquesta és la pregunta que fem als oients, que us fa molta gràcia, que no us podeu aguantar.
M'agrada molt aquesta
pregunta. 663-99-30-62, 663-99-30-62, respostes al final del programa. Podem fer un recull del que ens dieu, si tot va bé,
sí.
A la part del Bona Vesprada, i demà sorteig de la cistella Bio.
Molt bé.
Molt bé.
Què?
Què? Ja, marxem ja, no?
Sí.
Et quedes tu? Què fas ara?
Jo tinc...
No te'n recordes, ja?
4 hores de programa.
Ja. Què ve ara, Andreu?
No, sí. Una
història de superació.
Ah, una història de superació.
Sí, sí, sí.
Sempre mola, sempre
mola. Per cert, una història que, en fi, déu-n'hi-do, eh? Anem a publicitat i tornem amb la caravana. Va, fins ara.
Radio Estel.
La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
A la vida tots són riscos que s'han de prendre. Si no es mou, no guanya res i no arriba enlloc.
De 3:15 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia, la ràdio expeditiva.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes fent voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma i amb l'ajuda de Melatovid Liposomal.
De qui?
Melatovid Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i a tenir un descans reparador. Melatovid Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de laboratoris Marnis. De venda en herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara demana el teu pack Melatovid Liposomal més RelaHelp i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel a la teva mida amb l'app de Ràdio Estel Oficial. Perquè escoltis els continguts que t'has perdut, l'actualitat que et falta, els podcasts que segueixes i el canal exclusivament online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva. Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Històries de superació, amb Ruth Caral.
Vinga, va, 9 minuts que passen de les 10 del matí, com cada dijous a les 10 és hora de conèixer una història personal amb un rerefons ple d'esforç, de lluita, de reclam, d'emoció. Una història de superació que cada setmana ens porta la col·laboradora i periodista Ruth Caral. Ruth, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Joan.
Aviam, fins ara hem conegut històries que s'han vist trencades per un accident, que gràcies a l'esforç personal aconsegueixen tirar endavant amb una malaltia neurodegenerativa, que superen crisis i mantenen vius negocis històrics, per exemple, que ens acompanya en la vida amb música. Avui, Ruth, qui ens explicarà la seva història? Va.
Avui he volgut portar a l'estudi una persona anònima, podríem dir. Jo personalment no coneixia la seva trajectòria, ni qui era ni què havia fet fins ara, però vaig topar amb la seva història i em va semblar interessant escoltar-la, per això he volgut compartir-vos-la. Amb ella coneixerem el cas d'una persona que durant molts anys va patir violència familiar. En cap moment va rebre cops ni cap pallissa, sinó que la violència era en forma de crits i comentaris despectius cap a ella. I qui actuava així era la seva mare. Avui coneixerem Cinta Ballester. A desert road from Vegas to nowhere. Someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. Cinta Ballester té 69 anys. Després de dedicar-ne 42 a ser administrativa, ara ja fa uns anys que es va jubilar. Se pensava que portaria una vida tranquil·la, però sembla que està més activa que mai. Ja fa més de 2 anys que fa de voluntària el projecte Veïnes per Veïnes, una xarxa de suport emocional i acompanyament a les persones que han patit una relació violenta. Ella les ajuda en tot moment, al procés administratiu i judicial, principalment, i tot i això ho fa ara, després d'haver patit violència familiar durant tota la seva infantesa i adolescència. Una situació que ella ja sabia que no era correcta, però en aquell moment tampoc no sabia posar-hi nom. Valenta i decidida, reivindicativa i sempre amb una mirada crítica, ho explica sense tabús, tal com ho ha viscut i com ho continua vivint ara, tenint 2 fills, els quals va haver de criar d'una manera totalment diferent. Una afició, la lectura. I una cançó, la que sentim de fons, Calling You, de Jebeta Steel. Coming closer, sweet release. Cinta Ballester, bon dia.
Bon dia, bon dia a
tothom. Hola, Cinta, què tal? Benvinguda.
Bon dia. Abans d'entrar en més detall a conèixer la teua història, què és per a tu la superació personal?
Per mi? Bueno, és un creixement que fem dia a dia. Jo no me'n vull anar del món sent igual que com vaig arribar. Mm. Vull haver après coses i haver ajudat en el que pugui amb els altres, això és evident. Mm-hmm.
Comencem parlant de la teva infantesa, comencem pel principi. Tu com recordes aquells anys?
Bueno, els recordo durs, com van ser per la majoria de gent que vam néixer als anys 50. Penseu que no és la mateixa època que ara. I hi havia carències de moltes coses. L'únic que la diferència que havia a casa meva pues, és que hi havia molta agressivitat i molta violència per part de la meva mare. I com has comentat, física era la que teníem tots en aquell moment. Perquè carxots ens portaven, vamos, jo, les meves amigues i tothom. Però sí que és veritat que havia un ensenyament, perquè ella... Jo no recordo ni una abraçada ni un petó de la meva mare, i he intentat fer memòria moltes vegades. Dic, en algun moment me va abraçar, en algun moment em va dir t'estimo. Això no ho recordo. I l'únic que recordo pues, és això, paraules de tu no serveixes per res, és igual que el teu pare, no te n'anirà bé a la vida... Ja. Això era cada dia.
Creus, Cinta, que normalment quan parlem de violència, normalment el primer que ens ve al cap és la violència física i en parlem poc d'aquesta violència verbal?
Sí, perquè no... És ara que se's comença a posar noms i etiquetes a tot. Abans no havia ni la violència de gènere ni la violència masclista. No podies parlar de segons... Jo no les podia dir a les meves companyes de classe el que em feia la meva mare, perquè és que m'haguessin mirat i haurien dit «Bueno, esta mare té mal caràcter», per dir d'alguna manera, no? Elles tampoc... Les persones que m'envoltaven tampoc sabien posar-li nom. A part, ella tenia una qualitat, la meva mare, que fora de casa sabia, bueno, ja sabeu com són les persones violentes i els agressors.
Encantadora.
I tothom me deia, cuideu a la vostra mare, que és que treballa molt per cuidar-vos-a i perquè pugeu endavant per tirar-vos... I llavors què anaves a dir?
Tu tens 2 germans més, tu, sí. I tu ets la gran.
Sí.
Va canviar el seu caràcter quan van néixer ells?
El meu, vols dir?
El seu, el de la teva mare.
Ah, bueno, és que la meva mare, com en aquella època, jo vaig tindre dos fills perquè conscientment vaig voler tindre dos fills. Sabia el que era i la responsabilitat que em comportava. La meva mare va tindre tres fills com se tenien en aquella època, perquè era el que tocava. Però jo penso que la meva mare hauria sigut molt més feliç sense fills, perquè ella era una ànima lliure, era una ànima que no volia responsabilitats, ni volia rutines, no volia res. Aleshores, hauria sigut molt més fàcil per ella i per nosaltres.
Però el tracte que ella tenia cap a tu no era el mateix que tenia cap als teus fills.
Bueno, es va comportar malament amb els tres, però a mi hi havia com una mena de fixació, perquè havia algú en mi que li recordava, o que jo em semblava amb algú amb el meu pare, algú de mi que li rebutjava. I això és el que feia que a mi s'ensenyés molt més, a part de que era la gran, i clar, la gran ja saps, sempre carrega més coses, i el noi era el petit, i si algú tenia predilecció era pel petit.
Ara comentaves, traies la figura aquí de ton pare, perquè tu n'eres la víctima directa, perdona, i per enmig d'esta situació també estava ton pare.
Sí.
Amb ell hi havia una bona relació?
No. Amb ell encara pitjor. Vull dir, ell era el foco de tot el seu malestar i nosaltres érem la conseqüència d'aquest malestar que tenia amb ell. Estava tot relacionat, vull dir, i amb el meu pare el tractava fatal, molt malament, perquè a part ell era un caràcter molt passiu i amb ella això encara la posava, la feien, saps?, empuixar-s'hi més. I bé, així va transcórrer tot.
Ella, tu, t'ajudava d'alguna manera, ton pare?
El meu pare?
A tu.
A veure, el meu pare, jo després, amb els anys, he fet teràpia, he fet moltes coses per sanar-me i per veure la vida d'una altra manera. I el meu pare, l'home, era molt carinyós. Sí que és veritat que amb ell sí que el recordo abraçant-me. I era un home que quan estava a casa feia recolza a tots els fills. Però mai es va imposar, no va tindre la suficient caràcter com per tallar aquesta violència que ella exercia contra els fills.
Va haver en algun moment en aquella edat que tu pensessis que ja no podia suportar-ho més?
Bueno, hi havia dies, vull dir, no va ser una edat en concret, sinó que quan va arribar l'adolescència i tot això, que el que vols és sortir i passar-te-ho bé, i amb els amics, i bueno, jo tenia que fer un esforç quan sortia de casa de desconnectar d'aquella situació per no transmetre o portar-me-la a fora, saps? I bueno, moltes vegades sí que ho vaig arribar a fer, vull dir que tampoc crec que els meus amics me recordessin com una persona, ni amargada, ni res, perquè jo tot això tampoc ho expressava, m'entens, fora de casa. Era algo que em deixava aparcat a dintre.
Què suposa per una persona el fet de no expressar tot això que vivies? És a dir, què t'ha suposat mentalment? I compte que el que suposa mentalment suposa moltes vegades físicament.
Bueno, pues comporta que arriba un moment... Mira, la ment és molt sàvia i fem de la negació. Quan algú és molt dolorós, ho neguem, i com si no hagués passat. Uh-huh. Però això passa factura. A tothom ens surt, un dia o altre. I a mi em va sortir als 40 anys, 40 i alguna cosa, vaig començar amb un decaïment, em trobava bé, sempre estava trista, i aleshores va ser quan vaig començar a fer teràpia. I afortunadament, en un any i mig, i dic afortunadament perquè no tothom s'ho pot permetre, pues, van sortir moltes coses i d'ahir va sortir el maltractament que havia rebut per part de la meva mare, perquè jo tampoc l'havia classificat com una cosa tan greu, m'entens?
Fins aleshores tu veies algú normal d'una època determinada?
Jo ho veia que havia en aquella època, havien coses perquè la vida era molt més complicada a nivell econòmic i tot això, que ho pot ser... Bueno, ara també no vaig a dir que fos... Ara sí que no em vull queixar, perquè tal com esteu ara els joves, esteu bastant també. Però sí que veia que havia algú que els altres, les meves amigues, no en tenien, saps? Mm. Elles tenien unes carències, però jo tenia unes altres coses més greus. I això sí que ho vaig saber determinar i posar al lloc. Però no ho sabia ben bé quin era tota l'amplitud que tenia aquest problema.
Va ser reconfortant per a tu saber què era allò que vas viure de menuda?
Sí, Sí, perquè em va posar les coses a lloc i vaig poder organitzar els meus sentiments, sabia per què sentia d'una manera determinada, perquè la gent que ha patit maltractament, la vida no la veiem igual, això està clar. Tenim una altra visió, jo ho veig el dia a dia, jo he tingut que corregir moltes coses.
Costa també detectar que tu mateixa estàs vivint una situació de violència?
Costa, sí. Com t'he comentat, és que jo no la vaig saber ubicar en aquell moment. Ho he vist a posteriori. Vull dir, abans, ja t'ho dic, pensava que la meva mare tenia molt mal caràcter, sempre ho havia aixecat, que també havia tingut una infantesa molt dura, perquè ella sí que va patir la guerra civil i havien passat moltes... van tindre molts problemes greus i ho aixecava això. Ma mare té molt mal caràcter. I està aquí.
Abans també mos comentaves que ta mare no recordes en cap moment cap abraçada, cap petó. No, diguem que no hi havia una afinitat entre tu i ella.
No.
També costa d'admetre que no estimes a la teva pròpia mare.
Hombre, ara ja ho he acceptat, eh? Però jo això ho he pronunciat ja de molt gran. I ho he dit, no he estimat mai a la meva mare. No li he tingut cap mena de carinyo. I després també el fet de jo tindre fills i de veure... el que jo sentia pels meus fills, me vaig adonar fins a quin punt ella no sentia res de tot això. Vull dir, jo he sigut incapaç de maltractar un fill meu, de dir... Bueno, de fet, mai li he dit als meus fills, que a vegades se diuen moltes amigues, m'han dit, pues jo sí que li he dit, ets un inútil, no sirve... O sense... Mai se m'ha acudit de dir-li, tu no serveixes o tu no vals, mai. És una cosa que no em, em podran recriminar unes altres coses, però aquesta t'asseguro que no.
I ara que comentaves el fet de quan tens uns fills, va ser llavors justament quan vas necessitar més la figura d'una mare?
Hombre, jo quan va néixer la meva filla, sé que vaig plorar molt. Vaig plorar moltíssim i jo demanava una mare, no la meva mare. Jo, Déu meu, necessito una mare perquè m'ajudi, perquè no sabia com en sortir. La veia tan petita i la veia tan vulnerable i em veia com moltes mares ens hem vist quan hem tingut el primer fill. Jo no seré capaç. Quan plorava o li feia mal la panxa, no li sentava bé alguna cosa. Plorava i plorat molt, molt. I mira que no sóc de plorar, però llavors crec que les hormones van fer un canvi i és arrel de llavors que vaig començar a plorar, afortunadament, perquè no havia plorat en tota la infantesa ni l'adolescència. M'ho havia quedat tot dintre i no havia plorat mai.
Te feia patir que tu tinguessis un comportament similar al que va tindre ta mare amb tu? És a dir, que tu cap a tons fills...
Que jo repetís el patró, no.
Exacte.
Ho tenia molt clar, perquè vaig meditar molt si volia fills o no. No va ser una cosa esporàdica ni espontània. Jo sabia que tindre fills comporta una responsabilitat molt gran. A dia d'avui, si li passés alguna cosa a qualsevol dels meus fills, vamos, hasta el final amb ells, vull dir, no. Amb això no vaig patir mai, perquè tenia molt clar... quin era el meu sentiment com a mare, m'entens?
Ara també comentaves que tons fills te poden recriminar moltes coses, però no això de no haver-los valorat prou. Ells saben que tu, tot això, la manera com els has educat, per a tu ha sigut un gran esforç que has hagut de treballar?
Doncs pues mira, penso que no ho saben ben bé. Mm. Perquè jo tampoc he sigut d'aquestes persones que m'he anat recreant amb el victimisme del que m'havia passat. I és de debò que ells... quan a vegades li he preguntat a la meva filla, al meu fill, tu com has viscut la teva infantesa? I m'ha dit, mama, normal. Clar, normal. I és que l'han viscut normal. La que no l'ha viscut normal sóc jo. Però jo comparo amb la meva, m'enteneu? I ells és els que això no ho tenen. No tenen aquest model d'infantesa trista. Aleshores, per ells, doncs amb els seus problemes com teniu tots i com tenim tots, no veuen que així ha sigut res... extraordinari, que tampoc per un altre cantó ha sigut, però sí que ha sigut una infantesa molt feliç. I una adolescència... Vull dir, jo no he tingut altercats amb els meus fills, li he donat la llibertat a l'edat que corresponia. Però jo no he sigut d'aquelles mares que tens que tornar a aquesta hora ni a l'altra. Li he donat tota la confiança.
Però per tu ha sigut fer un esforç, també.
Hombre, jo he tingut sempre que estar a la corda, amb la corda, saps? Però sempre passa amb les persones que han sigut maltractades. O repeteixes el patró de conducta o te'n vas a l'altre extrem. I jo penso que m'he anat una miqueta a l'altre extrem, de, saps? Però bueno, molt bé, perquè no tinc res a dir. Estic contenta.
Va ser difícil en ells explicar-los el que tu vas viure amb ta mare?
No, ells van veure que els anys que la van conèixer, que van ser pocs perquè no teníem molta relació, que la meva relació amb la meva mare no era la que tenia el seu pare amb la seva. Mm-hmm. Això els nens ho veuen. I, bueno, la iaia Fina és així, la iaia Fina és així, però tampoc, ja t'ho he dit, no m'he recreat explicant-los ni detalls ni coses, perquè també aquells anys que els meus fills eren petits jo estava molt centrada amb el que era la meva vida familiar i tot això ho vaig aparcar. Ja t'he dit que em va sortir a posteriori. Va ser quan ja, sí, vaig començar a sentir-me malament, però fins aleshores jo sempre miro cap endavant. No pots estar recreant tant tota... I ja t'he dit, com he tingut la sort de poder fer teràpia i tot això, doncs m'ha ajudat molt. I aquí l'ho he dit i aquí ho he explicat, és a la terapeuta.
Entenc, però, que sí que els expliques... Arriba un dia en què els expliques als teus fills, tot plegat, o no?
Ben bé explicar, no. Han anat captant coses.
Han anat
captant,
eh?
Sí, han anat captant.
Ells han volgut parlar-ne?
No, tampoc.
Tampoc, eh?
No.
I amb els anys, després de la pandèmia... vas decidir apuntar-te a fer un voluntariat.
Sí.
Explica'ns ben bé en què consisteix el projecte Veïnes per Veïnes.
Val. Mira, jo, arrel de la pandèmia, pues, vaig voler formar part d'una associació que es diu la Sagrera es Mou. Uh-huh. I dintre de la Sagrera es Mou n'hi ha diverses divisions, i una d'elles, que s'estava conformant en aquell moment que jo vaig entrar, era la Sagrera en Femení. I la Sagrera en Femení estava implantant el projecte de Veïnes per Veïnes sempre amb el suport d'Èlia, que és la que porta 15 anys portant aquest projecte en endavant, mm-hmm, ja aquí a Barcelona, i que ara l'està estenent a tots els barris, a molts barris de Barcelona i a moltes províncies de Catalunya, perquè totes les dones puguin tindre suport. El lema és que cap dona vagi sola ni passi per aquesta situació que passen aquestes dones de violència masclista, que ho passin soles, de donar-los, pues, suport de tot tipus. I les voluntàries el que fem és donar-los un suport emocional, d'estar al costat d'elles, perquè passen situacions super, super crítiques, de veritat. Després n'hi ha una violència institucional que, si no vas amb elles, de veritat, jo la desconeixia totalment. Em pensava que, bueno, que les coses rolaven d'una altra manera. I no... I, bueno, arrel d'això, pues, quan me van presentar aquest projecte, em va agradar moltíssim. I ja em vaig posar amb el WhatsApp, vaig fer la formació que fa Èlia a totes les voluntàries, i després ja em van posar amb el WhatsApp de voluntariat, i arrel de llavors hi ha anat fent molts acompanyaments. I a la Sagrera també ho tenim implantat des de fa poquet, un parell d'anys, i, bueno, van venint alguns casos, però és que això... funcioni, no és tan fàcil, eh?
Ara comentaves que tu has pensat mai allò de si no hagués viscut, mai no m'hauria imaginat que fos per a tant.
No, si no hagués viscut. És que totes les persones que no estem amb aquesta situació d'acompanyaments, no ens podem imaginar que un jutge estigui, quan està interrogant a una víctima, l'estigui interrogant com si fos la culpable. I això m'he trobat. És que surten destrossades, perquè és com si les volguessin trobar amb una mentida, del que estan explicant no fos veritat. Quan n'hi ha una denúncia pel mig, quan està explicat tot per escrit, i en allà les estan interrogant com si no li acabessin de donar credibilitat a el que li passa. I penseu que aquest lloc arriben al mínim de dones, perquè crec que n'hi ha moltes més dones maltractades que per por tenen que fer, bueno, un esforç que ningú no ho sap, eh? L'esforç que tenen que fer, tenen que sortir del seu entorn, de la seva casa, tenen que passar per moltes institucions, de veritat. És un camí superllarg. Jo m'agradaria que només un cop cada mes, dos o tres homes passessin per aquesta situació a veure com ho veien.
I a més, tens la sensació que hi ha més burocràcia que atenció cap a la víctima?
Hombre, ja t'ho dic ara, però molta més burocràcia. Que li fan repetir les coses 40.000 vegades, tenen que passar per molts llocs. Per favor, n'hi ha una denúncia. Verifica que aquesta denúncia sigui el que diu la víctima, i no me la facis passar dia tras dia, o a juïcis constantment les fan enfrontar-se amb l'agressor. Jo, el que més m'impacta de totes elles en general, sobretot quan anem a la Ciutat de la Justícia, és que tremolen, és que tremolen. Li s'ha agafat la mà i les veus tremolant. Vull dir, passen unes situacions molt, molt dures. Després tenen el que és la violència vicària, perquè tenen que deixar els seus fills amb aquest maltractador. Vull dir, és una societat tan patriarcal, al pare no se li treu mai la pàtria potestat. Així fet, bueno, té que haver fet delictes de sang, ja que hagi deixat la... Però si no n'hi ha un delicte molt, molt greu, que aleshores ja alguns li treuen i uns altres fan aquestes visites que són guiades amb terapeutes, els altres tenen que deixar aquells nanos un cop a la setmana o cada 15 dies amb el pare, sapiguen com és aquesta persona. I aquestes dones pateixen, quan se'n van els fills amb l'agressor. Mm. Després també pateixen molta violència econòmica, perquè aquests homes, tots, molts d'ells, argumenten que no tenen... Molts com cobren, ja sabeu, com funciona la nostra societat, que n'hi ha una part que no cobra declarat, pues no li es passen la pensió i se les veuen... Molt complicat, la veritat que sí.
Tot el procés que comentes, policial, judicial, és molt solitari?
Solitari, vols dir? Sí, clar, per això que necessiten d'algú que estigui al costat per donar-li suport emocional, perquè aquestes dones l'únic que necessiten és que no les juzguem, que no pensem que elles són les responsables de lo que li s'ha passat, perquè és que moltes tenen vergonya, m'entens? Pensen que, bueno... La societat pensa, pues, què haurà fet per arribar a aquest punt, no? I no ha fet res.
Encara estem així, eh?
Perdó?
Deia, encara estem així, eh?
Sí, sembla... És que aquest problema de la violència masclista és un problema de societat, d'homes i de dones. És un problema de tots. Tots tenim que ser conscients de que n'hi ha molta violència i tenim que ajudar en la mesura que puguem a pal·liar aquest problema. I, bueno, la societat mira cap a un altre cantó. Aquest és el problema, perquè si aquests agressors amb el seu entorn els miressin, els fessin un buit, igual si se trobessin sols mirarien de no agredir tant. No sé, penso, No tinc la... Com li deia abans a la Ruth, jo no tinc la recepta per solucionar-ho. Mm. Només puc posar un petitet gra de sorra.
Cinta, ara com veus, mira, tenim la televisió aquí, l'estudi posada, perquè estem seguint el debat d'investidura al Congrés, la segona sessió. Què penses quan escoltes certs discursos d'extrema dreta?
Bueno, pues que venen d'un altre planeta. Jo, la veritat, no m'identifico. Vull dir, és que... A veure, hem evolucionat a una part del món, que és Europa, on més hem, o Amèrica, on més hem evolucionat. Ja sabem que n'hi ha altres països que no han evolucionat. Però que gent d'aquí, que ja portem anys amb el que us dic, amb evolució, que diguin el que diguin i que facin les declaracions que fan, a mi em deixen molt sobtada. De veritat és que no m'identifico amb aquest... No em puc identificar. Que diguin que no n'hi ha violència masclista, perdona. Sí que n'hi ha violència familiar, i jo puc assegurar, perquè jo l'he patit, però, perdoneu, la violència masclista supera amb molt a la violència familiar o un altre tipus de violència. És la que més n'hi ha, la que més abunda. Jo, des del meu parer...
Amb el voluntariat, com que has hagut de fer diversos acompanyaments, hi ha algun cas, alguna situació que t'hagi marcat especialment?
Bueno, no te vaig a dir que moltes, però n'hi ha bastantes. Vull dir, m'he trobat en situacions molt greus, com, per exemple, una de les que me vaig trobar, que era una noia que el marit, a part d'agredir-la físicament, pues la violava, vull dir... Tenia relacions amb ella a la força. I la noia va tindre una interrogatòria amb un fiscal i li estava dient que ell l'havia penetrat diverses vegades pel darrere. I li diu la fiscal, però bueno, ¿y tú ya le dijiste que no querías que te penetrara por detrás? O sigui, t'està dient que t'està forçant a tindre relacions i el tema era si tu li donaves consentiment o no. Ja tornem a parlar amb lo del consentiment, que ha portat molta polèmica. Són preguntes que jo entenc que estan fora. I, clar, la noia tremolant també, que jo no queria tenir relacions. I, bueno, i uns altres casos més llargs que no me vull estendre, però casos molt greus, que les veus, que les deixen... bueno, sense... me deixen anar a mi sense reaccionar, imagina amb elles que són les víctimes. Molt.
Creus que la justícia està preparada per tractar casos com aquests? Ho dic perquè no. També recordo aquell famós jutge, ara no recordaré el nom, perdoneu, però aquell famós jutge que li va dir a una senyora que va ser violada, però usted cerró las piernas?
Sí, bueno, pues lo que t'estic dir...
Exactament el mateix, eh?
Sí, sí, és això. No, no està preparat, ni a les institucions tenen gent formada per tractar aquests casos. I també vaig sentir parlar algun metge que el que és l'atenció primària tindria que tindre format els metges d'atenció primària per detectar que n'hi ha dones que van moltes vegades a la consulta amb diferents trastorns, trobant-se mal, que estan, pues, bueno, el que els està passant, i detectar aquestes dones per poder-les ja derivar en un altre circuit que les ajudin. I això... ho deia un metge, no ho dic jo, que ell sabrà més com funciona. Deia, no estem formats per poder detectar aquests casos. I això és important, perquè ja es comencen per aquí. Són dones que pateixen moltes coses. Vull dir que quan no li fa mal al cap, li fa mal l'esquena, que quan no... Clar, estan psicomatitzant tot el que els està passant amb l'agressor.
T'ho pregunto diferent, Cinta. Què li falla al sistema, ja no el judicial, al sistema en si, quan en casos de violència masclista, de gènere, familiar, d'aquests tipus de violència, l'agressor o no entra a presó o surt al cap d'uns mesos de presó...
I fa la seva vida totalment normalitzada.
I tot i l'ordre d'allunyament, moltes vegades se la salten. Perquè ho veiem, perquè hi ha feminicidis per això, perquè se salten l'ordre d'allunyament. Què està fallant en tot el sistema?
Tot el sistema en si està fallant. Perquè es comencem perquè tenim que educar i fer pedagogia a les escoles amb els nens. Això és el primer pas, i no s'està fent. I a mi és superimportant que sàpiga tothom que tots som iguals. Home i dona, per descomptat, però tots, d'unes altres races, d'unes altres tendències sexuals, tots som sers humans, i ens tenim que tractar amb respecte. I això és algo que tindríem que inocular dia a dia, gota a gota. Vull dir, perquè els nens creixin amb aquesta d'això de que... No és més perquè tu siguis un noi o una noia, perquè aquell senyor sigui un immigrant o sigui un homosexual. És que tots som éssers humans. A tots es batega el cor de la mateixa manera. Vull dir, això és el que tindríem que aprendre per l'educació. Es començar per l'educació, continuar per les famílies que facin suport a tot això, i bueno, i després ja, a mesura que sempre n'hi haurà, no la podrem erradicar, la violència, però sí que és veritat que la que quedi que no es pugui erradicar, pues a tots els organismes, donar-li les eines, perquè és que tampoc no les tenen moltes vegades, no és que ells no vulguin fer-ho bé, és que no tenen aquestes eines.
I acabem, si us sembla, amb una mica més de música.
Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Sí, no, esa no soy yo.
Maritrini, un clàssic.
Això mateix. Durant tots aquests anys, Cinta, t'ha ajudat d'alguna manera la música?
Sí, donat que encara no tinc una educació musical, perquè a casa meva, per descomptat, ni discos, ni tocar discos, ni res. Però sí que d'adulta, sí, ajuda molt. Clar que sí.
Per què has triat aquesta cançó?
Perquè me'n recordo... Bueno, m'han agradat molts cantants, però la Maritrini ho cantava en un moment... que per mi era molt important, perquè era la revelació quan les dones ja es començàvem a tindre identitat i volíem estar a sortir-nos, no? Perquè els que no heu viscut el que jo t'he dit, els anys 60 i tal, ara és que n'hi ha que retrocedir i jo me poso les mans al cap. Vull dir, perquè ara moltes vegades diuen abans era millor. No, abans era diferent, ni millor ni pitjor. Ara n'hi ha coses que no m'agraden, però, per favor, la dona amb aquest... sentit amb aquest aspecte, i hem anat caminant, i amb una força que, bueno, ja no ens atura ningú. El muro de Berlín se queda corto, perquè arribarem als muros que calguin. I espero que les generacions venideres pues, encara continueu fent-lo i que arribi un punt o un moment que les dones siguem igual que els homes. Només espero això.
Digues que sí, Cinta. Cinta, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui en aquestes històries de superació i gràcies per explicar-nos el teu testimoni.
Moltes gràcies a vosaltres per donar veu.
Gràcies, Cinta.
Amb aquest voluntariat que estic fent, que és molt important.
Rut, per cert, veïns sí. per veïnes, que ara ens sí. deia la Cinta, ho trobem a la Sagrera, però no només, eh?
No, no només. No, no. També està a l'Hospitalet de Llobregat, Igualada, Reus i Tarragona, i tal com explicava la Cinta, també movent una mica projectes més enllà a nivell mundial.
Rut, ens veiem la propera setmana.
I tant.
Per cert, que si algú ens vol explicar la seva història, com ho fem, això?
Enviant missatges al 663-99-30-62, 663-99-30-62. Només cal que mos feu 5 cèntims de la vostra història, nosaltres us contestarem i ja us demanarem més informació.
Rut Caral, moltes gràcies. Fins la propera.
Gràcies
que
vagi a tu,
molt
Joan. Adéu-siau.
Piénsalo ya, no, yo no soy esa. Que tú te imaginas una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña, sí, no, esa no soy yo, esa niña, sí, no, esa no soy yo, esa niña, sí, esa no soy yo, esa niña sí, no, esa no soy yo.
Radio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Avança't als canvis de temperatura i abriga les teves defenses. Jo trio dos suplements de Marnis, Propolvit Defens i Vit-C1000 Vitamina C Liposomada. Són fàcils de prendre, envia'ls per beure, amb vitamina C i ingredients naturals com el propoli i la gelea reial. Recorda, demana el teu pack amb Propolvit Defens i Vit-C1000 Liposomada de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara, només ara, pots guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-nos i participa. Més informació a marnis.com.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. És el moment d'obrir el capó de la caravana i parlar de ciència.
Minut i mig i arribem a 3:15 del matí. Moment d'explicar-vos que la Fundació La Caixa ha engegat la temporada de tardor amb una nova programació del cicle de música electrònica i d'avantguarda de nit. Es tracta d'una proposta musical i audiovisual que celebra a CaixaForum de Barcelona en un format que ja és marca de la casa. I han tornat amb una nova selecció d'actuacions que combinen artistes internacionals consolidats de la música experimental amb noms emergents de l'escena nacional. Amb aquesta nova programació, per cert, única a la ciutat, el Centre Cultural reafirma el seu compromís per expandir la varietat estilística de les seves propostes, això sí, sense deixar de ser un espai de referència musical de la capitalitat catalana. Per conèixer més i també per fer balanç sobre la nova temporada del De Nit, ja podem saludar a aquesta hora la Raquel Paredes. Ella és programadora cultural de la Fundació La Caixa. Raquel Paredes, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia, Joan.
Raquel, ara et pregunto com ha anat tot plegat aquesta nova temporada, però abans deixa'm preguntar-te com neix i en quin propòsit neix el De Nit.
Doncs mira, el De Nit neix el 2012, ja fa uns anys.
Déu-n'hi-do.
Sí, Déu-n'hi-do. Bueno, amb el parón de la pandèmia podríem dir que aquest seria la nostra desena temporada, així que estaríem com d'aniversari. I respon a una necessitat de la Fundació La Caixa i de Caixa Fòrum de fer aquesta divulgació, no?, de nous estils i nous estils artístics fora dels circuits més comercials. I en aquest cas, com tu bé deies, l'oferta musical de Caixa Fòrum ja existia, però sí que teníem un forat que havíem d'omplir, que havíem de complimentar aquesta oferta musical amb una oferta d'avantguarda electrònica que vam considerar que ho complementava molt bé tota aquesta oferta de Fundació La Caixa i de Caixa Fòrum.
Aquesta edició d'enguany de la desena temporada que ja s'ha fet, no sé si heu fet alguna cosa especial precisament per aquests 10 anys.
No. Com ha estat un desè aniversari una mica desdibuixat amb la pandèmia pel mig, no hem volgut posar l'accent, diguéssim.
Quin balanç en feu, però, igualment, de tot plegat?
Ha estat una temporada amb un balanç molt positiu. Hem pogut tenir una proposta artística d'un nivell altíssim que ens ha donat molta visibilitat i que la resposta del públic ha estat molt bona, ha estat una resposta boníssima i sobretot hem notat que la fidelització no l'hem perdut, tot i tenir la pandèmia al mig, el públic que segueix sent fidel al De Nit.
Precisament ara em deies que s'ha fet aquest rellançament després de la pandèmia. Com s'ha desenvolupat la programació després d'aquest rellançament fa un any?
Doncs mira, en realitat vam començar a l'octubre del 21, vam tornar després d'aquest període, i ens ha servit molt per redibuixar els formats amb què estàvem acostumats a treballar, perquè nosaltres, per defecte, treballàvem molt en un format de peu dret, de concert de peu dret normal. En aquest estil de música és molt habitual. I tota aquella situació ens va fer portar molta proposta a l'auditori, la Caixa Fòrum Barcelona, i això ens va donar, per una part, un millor so, una possibilitat d'una escolta molt més activa a les propostes que portàvem, i també d'haver-nos de reinventar i buscar propostes que tinguessin tot el sentit del món en aquell nou espai. I estem molt contents perquè és un espai que s'ha definit com un pilar per la nostra programació i que no volem deixar de que sigui el protagonista.
Per cert, que demà hi ha la darrera sessió de tot plegat,
amb la Lauren James, sí. Estem molt contents de poder portar aquesta proposta. És un artista que ara mateix està en un molt bon moment amb aquest 6è disc i penso que el públic no sortirà sense un bon gust de boca. Sí.
Intueixo que demà encara hi podem anar o s'han esgotat les entrades, com va això?
No, encara no s'han esgotat, queden algunes entrades.
Doncs ràpid correu, perquè valdrà molt la pena participar d'aquest De Nit. Per cert, un De Nit que el descriviu com a radar de tendències. No sé si considereu que ha influït d'alguna manera també en l'escena musical de Barcelona durant aquests últims anys, tenim present que hi ha grans festivals de música, també.
Sí, bueno, nosaltres, al tenir aquest caire divulgatiu, pensem que el nostre paper no és competir amb altres festivals o propostes de la ciutat o cicles, sinó complimentar i donar l'oportunitat al públic més generalista o menys proper a aquest estil a apropar-se sense gaires vergonyes a propostes que li, a priori són llunyanes, no? I és el bo que tenim al poder programar Caixa Fòrum Barcelona i poder arribar a tot tipus de públic, no? Que potser hi ha festivals o cicles que van més adreçats cap al públic ja pròpiament d'aquest estil, no? Mm. I pensem que en aquest sentit són molt complementaris amb tot el que s'està fent a la ciutat. Potser això es fa característics, ja podríem dir.
Mm. Ara ho dèiem, que descriviu aquest de nit com a radar de tendències. Deixa'm preguntar-te com s'ha adaptat a les tendències actuals de la música electrònica.
En realitat, més que una adaptació, jo penso que és una anar viatjant amb el que va passant i estar molt al dia de tot. Mm-hmm. És una qüestió molt orgànica a l'hora de programar. És anar escoltant què va passant, perquè, a més, aquest estil, com pots imaginar-te, canvia constantment. Viatja amb una velocitat tremenda i cada temporada t'has de reinventar i has d'estar pendent del que està passant al món. Llavors, és una qüestió d'estar-hi, d'escoltar, orelles obertes i anar fent.
Em parlaves de l'artista que tindreu demà. Com es seleccionen els artistes per un festival com el de nit?
No té gaire misteri, més enllà del que et dic, d'estar molt, molt oberta al que està passant al món de la música electrònica d'avantguarda, com s'estan movent els artistes, escoltar molta música i mirar i estar molt al dia de tot el que es mou, parlar molt amb els agents i bueno, pues no perdre't res, que ja et dic, això viatja amb una velocitat tremenda.
Preciosament que el de nit heu tingut una barreja, ho heu fet sempre, d'artistes internacionals consolidats, però també de noms emergents a l'escena nacional. No sé si la música electrònica hi ha molt per descobrir dins d'aquest gènere, ho dic perquè a vegades penso que la música electrònica hi ha cert tipus de públic i per això van també festivals divulgatius, que ara ens deies, com el de nit, perquè hi ha molta gent que no s'hi acaba d'atrevir perquè creu que n'hi ha d'entendre abans de participar d'un concert com aquest.
No, jo penso que la música electrònica té una cosa com molt visceral, molt de sentir el que tu vulguis en aquell moment i deixar-te portar, no? I en aquest sentit penso que no fa falta tindre molt coneixement, al contrari. També la nostra oferta intenta ser, la nostra programació intenta ser molt eclèctica i donar l'oportunitat de conèixer coses, com tu bé dius, molt diferents a nivell de noms consagrats, com noves tendències, més d'últim moment, nacionals, internacionals. Vull dir que si tu t'endinses en la nostra programació, segur que trobes algun dels dies que t'hi trobes més còmode per apropar-te, no? Sí. Segons el caràcter, les teves inquietuds o la teva manera d'entendre, no, la música. Mm-hmm. Penso que en aquest sentit no ha de fer por apropar-se un de nit.
I deixa'm fer-te la darrera pregunta, Raquel. Esteu ja treballant en la propera edició i si és així, com la plantegeu?
Sí, estem ja endinsats d'aquesta nova temporada.
Això no para, eh?
No deixen respirar. I la veritat és que molt continuista, perquè crec que la marca del Dani no la podem perdre, que és, com tu bé dius, no? aquesta combinació d'artistes i de moments, i jo penso que ningú trobarà falta res, cap dels elements del Dani amb aquesta nova temporada. El que sí que volem consolidar és la prèvia que estem fent a la cafeteria de Caixa Fòrum Barcelona des de fa ja un any, que està sent una novetat pel públic, que potser no encara que estiguessin acostumats a venir al de nit, no sabíem que això s'estava fent. Uh-huh. Estem programant a DJs emergents de la ciutat, locals, noms locals, a la cafeteria per fer la prèvia a l'actuació, i la veritat és que estem molt contents perquè, per una banda, estem donant l'oportunitat a aquests artistes emergents de donar-se a conèixer, i per l'altra banda estem creant un punt de trobada pel públic interessat en el que provem el de nit.
Mm-hmm. El de nit, aquesta proposta cultural electrònica divulgativa que teniu al Caixa Fòrum. Raquel Paredes, programadora cultural de la Fundació La Caixa, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho tot plegat a la caravana de Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
A tu, Joan.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.
Mama Duixa ens presenta Ritiqui. Mama Duixa és el pseudònim de Bruno Fabrizi. El barceloní Mama Duixa veu de la música urbana, però també veu de la cançó d'autor. La fusió dels dos gèneres donen fruit a unes cançons originals, tendres i amb molt de ritme.
Mare meva, s'acosta el moment de
Mama Duixa, Ritiqui. Amb el suport del Departament de Cultura.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Cinc minuts i... No, quatre i mig, mira. Quatre minuts i mig i arribem a les 11 del matí. Hora de saludar el Magiró, que després la tornarem a saludar, perquè avui el Magiró la tenim tot el dia fora. Tot el dia a exposició. Hola, Magiró, què tal? Bon dia.
Hola, Joan Trias, bon dia. Com
on
esteu?
On estàs avui?
Doncs mira, avui porto molt bones notícies pels amants i pels fans de Harry Potter, perquè estic...
Ui, que escoltem... Això és on estàs tu o és el José que ens ho tira?
No,
és on estàs tu,
crec.
Eh?
És on estic jo. Ara mateix estic...
Boníssim.
Començant a entrar, perquè com has dit, estaré tot el dia fora, tornarem a connectar, i ara just comença la meva aventura pel món màgic de Harry Potter. Estic a l'exposició Harry Potter d'Exhibition, que per primera vegada arriba a Barcelona. És una exposició itinerant que ha passat per tot el món, per Estats Units, París, l'han vist més d'un milió de persones, i ara arriba a Barcelona, i a part, som uns afortunats, Joan Trias.
Bueno, perquè tu, perquè jo tinc moltes ganes de veure-la i no hi soc allà, saps què et vull dir?
Però t'hi puc transportar, gràcies a la ràdio.
La màgia de la ràdio.
La màgia de la ràdio. No, més que res, perquè l'exposició obre portes demà. Llavors, avui estem visitant-la pràcticament sols. Tot el recorregut el farem això gairebé sols. I et puc dir de moment que hi ha 7 sales i estem entrant a la segona. Ens hem aturat aquí un moment. És una exposició interactiva, amb molta tecnologia, molta realitat virtual. I entres, estem al Port Vell, en un pavelló que s'ha construït expressament per aquesta exposició.
Sí.
Enorme,
és gran,
però enorme.
Sí, l'he vist des de fora,
és
gran.
Enorme. És molt, molt gros. Tot és molt fosc, és així aquesta aura de màgia, no? Aura de Hogwarts. Llavors, tu entres, només has entrat, donant una pulsera, tries el teu snitch i has de seleccionar quina casa vols.
Perdó, que hi ha gent que segur que no sap de què estem parlant. Tries el teu què?
Snitch. Sabeu que hi ha... O sigui, la boleta aquella daurada que vola i l'han d'atrapar... Que té ales, això és l'snitch de Harry Potter. És. Llavors, tu arribes i tens una pulsera, que és aquest snitch. Llavors, poses la pulsera en una pantalla, com us deies, tot realitat virtual, tecnologia, i el primer que et fan fer és dir, escolta, tu de quina casa vols ser? Perquè a Harry Potter hi han 4 cases, que potser les identifiqueu pel color de la roba. Hi ha la groga, la vermella, la blava i la verda. Llavors, tu tries, dius, mira, jo vull ser, per exemple, de Gryffindor, que és de Harry Potter. Llavors tu comences aquesta aventura interactiva, has de passar per 7 cases i, segons sembla, perquè estem al principi, ja ens tornarem a connectar d'aquí un moment, has de sortir passant unes proves.
D'aquí un moment vol dir a la 1 del migdia.
A quarts de 2, exacte, les hores són molt relatives. Doncs has de passar tota la interacció, tota l'exposició i superar diverses proves. Són 7 sales, n'hem vist una, la casa dels retrats, i ja us explicaré què tal, perquè això és... Només acaba de començar l'aventura.
Doncs tot plegat que ens ho expliques cap a la 1 del migdia. Gràcies, Olma.
a tu, Joan, deixa'm dir també que, o sigui, sintonitzeu sempre a la ràdio, no la deixeu de sintonitzar, però és que a quarts de dues parlarem amb Rosa Tebar, que és vicepresidenta, atenció, de Warner Bros, i una de les encarregades que aquesta màgia de Harry Potter arribi a la capital catalana, així que estigueu atents.
Doncs com dèiem, això passarà cap a la una del migdia amb Olma Giró. Abans, però, anirem cap als serveis informatius d'aquesta casa, que ens explicaran per on va aquesta segona sessió d'investidura des del Congrés dels Diputats. Ara veiem a Cristina Valido, de Coalició Canària, que estava parlant des de l'Atri, aquesta hora, del Congrés. Ens expliquen des dels serveis informatius i de seguida remem. Ens espera una història, de veritat, no us avanço res. Ens espera la història en aquest estudi de Lídia Cacho, una periodista mexicana que de moment vull que sapigueu que viu a Barcelona, exiliada, i que no pot tornar a Mèxic. No pot tornar a Mèxic. De seguida ens ho explica ella aquí a la caravana. Va, fins ara.